Banc Sabadell patrocina l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.
Bona tarda, són les dues, fins les tres, esports a l'Hotel Suís.
Hotel Suís. Amb Adrián Arroyo.
L'expedició de l'Astralpool Natació Sabadell Femení és a punt d'aterrar a Rússia per la disputa d'una nova final a 4 de la Champions. En la setmana especial Camí de Quirixi, a banda de l'entrevista amb el director esportiu Xavi Balaguer, avui sentirem la jugadora estrangera que aporta des de la temporada passada aquell plus de qualitat diferent a l'equip, en aquest cas la nord-americana Kylie Neuschul, amb l'avantatge de tenir un punt de vista un pèl extern, d'haver mamat un waterpolo diferent al de casa nostra. En els seus inicis, però també amb les vivències de la temporada passada quan van caure els penals de les semis contra l'Olympiacos, les sabadellenques, ja amb Neuschul a l'equip, avui la internacional pels Estats Units ha aportat un motiu més per creure que la cinquena Copa d'Europa és el caure. Kylie Neuschul assegura que aquesta vegada arriben millor i més ben preparades a la cita a Rússia. Ho diu una jugadora que és or olímpic a Rio i campiona del món dues vegades, a Kazan i a Budapest. Una veu experimentada, per tant, haurem de confiar que el pentacampionat és una mica més a prop.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Al control de sol, Toni González. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
Tindrem a Kylie Neuschul i també una entrevista en profunditat amb el director esportiu del club, Xavi Balaguer, en una expedició de l'Astralpool Natació Sabadell que, com diem, a hores d'ara viatja camí de Quirixi en busca de la cinquena Champions. Escoltarem Felipe Sanchón, que ha parlat fa uns minuts en roda de premsa, també l'exarlequinat a les files del Formentera, Bruno Vinicius, i coneixerem els plans de futur d'un llano de Can Puiggener que la temporada vinent vol recuperar equips de base.
I fora de l'hotel?
Un Barça plegat de suplents salva un punt i la ratxa d'imbatibilitat a Balaïdos. Jugant l'últim quart d'hora amb 10 per l'expulsió de Sergi Roberto, els blaugranes van empatar ahir 2-2 contra el Celta de Vigo. També ahir, Depor 0, Sevilla 0 i Villarreal 2, Leganés 1. Avui a 7:45, enmig d'aquesta jornada intersetmanal, Espanyol Eibar a Cornellà al Prat, a la mateixa hora València-Getafe i 2 hores més tard, a 9:50, Real Madrid-Atlètic Club. I a l'Eurolliga, ahir van començar els primers partits dels quarts de final d'aquesta competició amb derrota clara del Real Madrid. L'equip de Pablo Lasso va perdre 95-67 a la pista del Panathinaikos grec en el primer duel de la sèrie. Avui debuta el Baskonia a Turquia contra el Fenerbahçe, l'actual campió, a les 7 de la tarda. Recordem que les eliminatòries es decideixen al millor de 5 partits.
Han parlat en les últimes hores
Jordi Lardín, director esportiu del Reial Club Deportiu Espanyol.
És obvi que el moment de l'equip no és el que nosaltres imaginàvem al principi de temporada. Sempre havíem dibuixat un escenari en el qual l'Espanyol estigués classificat entre la posició que li tocava, que sempre pot estar des del 7è, 8è al 12è per pressupost. No estic preocupat, estem a la mateixa distància del descens que d'Europa i això està clar, que creiem que tenim plantilla de qualitat per estar molt més amunt i per haver guanyat molt més partits, però no és una situació dramàtica.
I Ernesto Valverde, entrenador del Barça, després d'empatar ahir a Balaïdos.
És un punto más, nos quedan dos victorias para poder ser campeones, nos gustaría conseguirlas y bueno, ya veremos, ¿no?
I a les xarxes socials.
El company Joan Barberà Petit, palista del Natació Sabadell de tenis taula i periodista de la xarxa, recorda que demà es compliran 10 anys de l'ascens històric de Club Falconsa Superdivisió, un 19 d'abril del 2008 ple d'emoció. 10 anys després, dos dels tres protagonistes buscaran l'ascens amb el club a Divisió d'Honor. Enhorabona, cracs, és el que escriu @joanbarberasbd a Twitter, amb foto inclosa de Pere Veis, de Ramon Mampel i de Ferran Brugada.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet. al web radiosabadell.fm.
I a tot això, ja que parlàvem de tenis taula, avui també felicitem les germanes Montse i Mònica Veis, palistes de la natació Sabadell, que es fan una miqueta més grans. Felicitats.
Waterpolo a Ràdio Sabadell 94.6.
5 minutets per sobre del punt de les dues, en directe a Ràdio Sabadell, l'Hotel Suís, en una setmana, com us dèiem, ben, ben especial, com és sempre quan hi ha una Copa d'Europa de pel mig. L'equip femení de waterpolo de l'Estalpul Natació Sabadell vola a hores d'ara, camí de Rússia, últims minuts del desplaçament, de fet, abans d'arribar a Sant Petersburg, en un viatge llarg, llarguíssim, com us explicava ahir, en directe al Marc Pijuan, des de Can Llong, a les 5 de la matinada, era la convocatòria a les piscines Carles Ibars, d'allà desplaçament fins a l'aeroport del Prat, primer vol, escala a Munic, a Alemanya, i ara completant ja el segon, cap a Sant Petersburg. Des d'allà, tres horetes més, les últimes del viatge per carretera fins a arribar a Kirishi, on a partir de divendres es disputa aquesta nova Final Four de la Copa d'Europa, de l'Eurolliga de waterpolo femení. Setmana, per tant, especial també aquí a l'Hotel Suís, amb especial atenció a tot el que té a veure amb aquesta final a 4, avui amb una primera protagonista que té una espina clavada, Kylie Neuschul, la nord-americana campiona dues vegades del món i també d'honor olímpic, afronta la seva segona Final Four, la segona consecutiva, la segona Kirishi, i amb la intenció d'oblidar l'eliminació de l'any passat. D'entrada, de Neuschul assumeix tota la pressió del món.
Sí, seguro, estoy un poco nerviosa, pero es normal. He jugado en mi vida he jugado muchas competiciones con mucha presión y esta es guay, ¿sabes? Es el momento más importante de la temporada y tenemos ganas, tengo ganas de ganar, de jugar fuerte y con pasión y todo eso, sí.
La jugadora internacional pels Estats Units pot comparar aquesta experiència amb la de l'any passat i Kylie Neuschul té molt clar, com dèiem en començar, que aquest cop l'equip arriba molt millor que la temporada passada.
Sí, sí, es que el año pasado jugamos muy bien toda la temporada, muy bien, y al final nos faltábamos algo, no sé, en la competición, en la Final Four. Y este año es cada día venimos a la piscina con ganas y competimos en los entrenos y luego en los partidos también. Hay una sensación un poco diferente, un poco más serio.
El primer rival, com sabeu, l'UPC Budapest, el conjunt hongarès amb el qual l'Estrapul femení es veurà les cares divendres a les semifinals. Neuschul té allà una bona amiga, una companya de selecció com és la Maggie Stephens. Com a curiositat, es marcaran l'una a l'altra. Ja té nassos, dues dels Estats Units, una a cada equip i precisament a la mateixa posició, defensant-se una a l'altra. En la prèvia de la cita a Rússia, Neuschul i Stephens ja s'han intercanviat més d'un i de dos missatges.
Y Maggie me dijo el otro día en inglés, bring it on. Es como, ya nos vemos. Y ahora normalmente juego un lado en juego por 1-2 y ella normalmente juega 4-5. Pero ella está jugando 1-2 ahí en UPSE y estoy jugando 4-5 aquí, entonces vamos a marcar. Voy a defender a Maggie y ella es una de las mejores del mundo y vale.
Un autèntic repte per Kylie Neuschul, marcar una de les millors jugadores del món i també de retruc un repte personal perquè, com dèiem, hi ha una bona amistat entre totes dues. L'última de la nord-americana, en ple viatge, com dèiem, de l'expedició sabadellenca camí de Kirishi de Rússia, i ànim de revenja pel que va passar l'any passat, recordem, l'eliminació prematura a les semifinals, a la tanda de penals contra l'Olympiacos. La waterpolista de natació Sabadell admet que sí i que ara compten amb més armes.
Y este año es, no sé, nosotros tenemos que vengar, se dice, ¿no? Sí, tenemos, no sé, un estilo un poco diferente, ha vuelto Annie este año y ella es una jugadora también como Maggie, la mejor, una de las mejores del mundo y no sé, es una sensación diferente. Y tenemos el nuevo entrenador, él también quiere mostrar algo, creo, de nuestro trabajo y no sé, es diferente.
Waterpolo a Ràdio Sabadell 94.6.
Durant tota la setmana estem fent entrevistes en profunditat aquí a l'Hotel Suís d'aquest camí a Quirixi. L'encetàvem dilluns amb Mati Ortiz i Maika García. Ahir era el torn per les més jovenetes, les germanes Gisela i Ainara Ferrer, debutants en una Final Four, les úniques que no n'han viscut cap. I ara toca parlar amb l'exentrenador en el seu dia del sènior femení i també de l'equip masculí, des de la nova junta presidida per Claudi Martí, l'home fort de la direcció esportiva de l'entitat no és un altre que el Xavi Balaguer, valorant a fons les opcions de les sabadellenques a Quirixi.
Esports a Ràdio Sabadell 94.6. Passió pels equips de la ciutat.
Xavi Balaguer, director de l'àrea esportiva del Club Natació Sabadell. Què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Si la primera entrevista que vam fer des del canvi a la directiva, allà a la seu antiga del Club Natació Sabadell, sobretot aquell dia que presentàveu el que era el nou organigrama, el Pla Pedrera, etc., i que, home, el titular més sucós o el canvi més important era el de la banqueta de l'Estalpul Natació Sabadell femení, si en aquell moment t'arribem a dir que tot ha anat rodat, que tot segueix igual a l'hora dels resultats, de valorar com està anant la temporada i que les noies s'han plantat a la Final Four un altre cop, podríem parlar allò d'objectiu complert, no? Com a mínim de moment fins ara.
Sí, la veritat és que l'objectiu sempre ha sigut mantenir aquest equip al més alt nivell possible i, per tant, estem sobre les previsions que teníem. Falta, d'alguna manera, l'examen o els exàmens finals, però fins ara doncs, les sensacions són molt bones, els resultats doncs, també, i, per tant, doncs, hem aconseguit l'objectiu inicial, que era estar en el moment aquest doncs, lluitant per tots els títols europeu i nacional inclosos.
Res no ha canviat, però ha canviat tota la vegada, perquè qui encapçala el projecte és el David Palma, és el primer any, per tant, clar, un pot tenir la sensació de setena Final Four, 7 de 8 anys, per tant, gairebé cada any arribem a aquestes alçades i més o menys podem comparar com arriba l'equip, sabem ja les sensacions prèvies, etc. Però, per contra, amb aquest plus, amb aquest afegit, que algunes de les jugadores no l'han guanyat mai i, sobretot, que el cos tècnic també s'estrena en una gran cita.
Sí, jo penso que la situació és diferent a qualsevol de les altres Final Fours, perquè com bé dius, doncs el cos tècnic és nou, hi ha jugadores doncs també que no han guanyat mai una Copa d'Europa, que l'any passat doncs es van quedar a les portes, que tenen moltes ganes tant el cos tècnic com aquestes jugadores de guanyar-la i per tant doncs hem renovat, pensem, il·lusions, hem renovat doncs maneres de fer i penso que això està sent positiu per l'equip, que va amb molta fam doncs, de portar la cinquena Copa d'Europa cap a Sabadell.
Com ho veus tu, ara que queda no res per la Final Four? Arriba bé al Sabadell aquesta nova cita?
Sí, jo penso que la dinàmica de joc i la preparació que s'ha portat fins ara és molt bona. Hem estat fent un estatge aquests dies amb l'Olympiacos grec, també la selecció xinesa doncs, està aquí a Sabadell fent un estatge amb nosaltres. Tot això doncs, ajuda a la preparació, però sobretot es veu en la mentalitat de les jugadores, amb les ganes que tenen doncs, d'afrontar aquest repte una altra vegada a Quirixi, on l'any passat doncs, no va poder ser a guanyar la cinquena Champions. Sortirem sempre amb el hàndicap de jugar fora de casa una Final Four, perquè recordem que les últimes 4 Final Four les ha guanyat l'equip organitzador, i això és una dada important, que el que volem és trencar-la, clarament.
Quin és el secret d'aquestes jugadores? Ho dic perquè, clar, hi ha unes quantes jugadores que no l'han guanyat, fins i tot les germanes Ferrer, que no n'han disputat cap final a 4, però hi ha un gruix principal de l'equip, la columna vertebral, que sí que n'ha jugat i n'ha guanyat, i que la sensació que donen és que la fam no s'acaba mai, que sempre estan... Sempre, per exemple, tires cap enrere en el palmarès i veus Horizontes, equips que van i venen, com l'Olympiacos, que potser et guanyen una Champions, arriben a una final, tenen un moment d'hegemonia i llavors desapareixen, i en canvi el Sabadell s'ha mantingut aquí dalt, va camí ja de la dècada, de moment són 8 anys. Això ha de tenir alguna explicació de la pasta de la que estan fetes les jugadores.
Sí, sí, jo penso que tu ho has definit molt bé. És la pasta de la que estan fetes aquestes jugadores. Són jugadores doncs, amb un alt nivell de compromís a nivell esportiu, una qualitat impressionant, una mentalitat guanyadora brutal, no en tenen mai prou, i són realment doncs, unes autèntiques professionals del waterpolo femení. Ho viuen i no es conformen amb fer un segon lloc per elles és una derrota. Llavors això explica una miqueta doncs l'èxit d'aquest equip, que a més les jugadores que s'incorporen en aquest grup no tenen una altra alternativa que sumar-se en aquest carro, perquè si no de seguida queden despenjades. Per tant, bueno, és una cosa que es retroalimenta i realment és d'admirar.
Quatre finals guanyades, una perduda per la mínima a la final, una, la de l'any passat, a les semifinals, a la tanda de penals, i arriba aquesta setena. En cas d'assolir la que seria la cinquena Champions femenina del Club Natació Sabadell, per l'entitat, què suposaria?
Home, per nosaltres, doncs, un títol europeu més, com tu dius, després d'estar pràcticament una dècada a dalt de tot, doncs reafirmar que estem encara a aquest altíssim nivell, doncs és l'objectiu principal per nosaltres. És, per dir-ho d'alguna manera, la joia de la corona, aquest equip femení. Qualsevol cosa que no suposi guanyar, doncs no podem dir que és un fracàs, perquè evidentment els altres equips també juguen i tenen els mateixos objectius que nosaltres, però nosaltres és el que esperem d'aquest equip, i és, bueno, una satisfacció brutal i reafirmar que estem en el bon camí i que l'aposta pel waterpolo femení aquí a Sabadell continua i continuarà.
T'anava a preguntar precisament per això. Abans comentàvem i recordàvem aquella roda de premsa de la presentació del Pla Pedrera. No sé si des de dins un té la sensació que quan es va explicar el Pla Pedrera es donava per fet que potser havíem de renunciar una miqueta al nivell per poder potenciar la gent que ve per sota de la base i que d'aquí a uns anys ja recuperaríem el nivell. Per tant, explicat això a un any vista, com a mínim en el món del waterpolo femení, això ni molt menys s'ha ressentit a nivell de resultats. Això referma una miqueta l'aposta de portes endins.
Sí, perquè nosaltres vam fer una sèrie d'actuacions, doncs, al final de la temporada passada, que d'alguna manera podia semblar que el que es feia era reduir l'aposta, doncs, per aquest equip femení. És veritat que el que vam dir és que aquest equip havia de ser sostenible en el temps, i una de les accions que varen fer, o diverses de les accions que varen fer, van estar encaminades a ajustar el pressupost, però de la mateixa manera que ajustàvem el pressupost, pensàvem que aquests ajustos de pressupostos els podria suportar un equip com el nostre, seguint mantenint el mateix nivell. I com dèiem al principi, doncs, realment, al cap de pràcticament, doncs, tota una temporada, penso que s'ha vist, ara pot passar el que passi en una Final Four, perquè tot això està evidentment sempre molt obert, però s'ha vist que l'aposta i la qualitat de l'equip s'ha mantingut intacta.
Per acabar, estem parlant amb el director de l'àrea esportiva del Club Natació Sabadell, amb el Xavi Balaguer, i ja que hi som i sortint-nos una miqueta del que és aquesta Final Four, si et pregunto per la resta d'equips, de seccions. En el món de la natació venim d'un Open de Màlaga i de la classificació d'alguns nadadors de l'entitat per l'europeu de Glasgow, la sincro, el waterpolo masculí també, doncs un cop més preparant un playoff i fent una temporada notable a la fase regular. Si et faig fer una lectura, allò, una anàlisi ràpida de l'estat del Club Natació Sabadell, de les diferents seccions, la valoració és positiva, no? Què passa pel cap del Xavi Balaguer quan un repassa mentalment tot el que són les diferents carpetes aquesta temporada?
Sí, no, realment, doncs, ha sigut una temporada, o està sent una temporada molt intensa, i amb els tres esports aquàtics, doncs, que has esmentat, tots tenen situacions i projectes diferents, perquè, per exemple, en el cas de la natació, el projecte, doncs, pràcticament va començar de nou, amb un nou director tècnic, amb un canvi important també en tota l'estructura d'entrenadors, la sortida de molts nadadors i entrada d'altres nous nadadors amb una filosofia absolutament diferent. Pensem que és una feina a mig llarg plaç, una feina, doncs, que requereix paciència, però sempre són bones notícies, doncs, el que acabes de dir, doncs, que els nostres millors nedadors, com són el Marc, la Judit o la Marina, doncs, aconsegueixin les mínimes per estar als europeus d'aquest estiu. Per tant, el projecte, no només per la part de la base, que és una feina més a llarg plaç, sinó també per la part de dalt, doncs penso que està en la bona línia, i jo des del club n'estem molt satisfets. Pel que fa a la sincro és un esport on la nostra base cada temporada que passa, doncs, millora els resultats en categories inferiors. Estem al nivell de Granollers, Calípolis, estem sempre a pòdiums ja en la via infantil de campionats d'Espanya, amb nadadores molt prometedores. Per tant, també estem molt contents de la línia que està portant la sincro, i no em voldria oblidar, després, d'altres esports de sec, diguéssim, que no són potser tant el core business del club, però que també tenen un arrelament molt important i una massa de practicants, doncs, i federats molt gran, com és el vòlei, el futbol sala o el bàsquet o el tenis taula, doncs que realment també pensem que estan en molt bons moments, tant de promoció de base com de resultats a nivell esportiu de tots els equips.
Quan això s'emeti, estareu volant camí de Rússia. Per tant, que sigui lleu el desplaçament fins a Kirishi i, sobretot, a poder ser, ja que el viatge és feixuc, que la tornada sigui amb una mica més de pes, amb una copa a l'equipatge. Xavi Balaguer, director de l'àrea esportiva del Natació Sabadell. Que vagi molt bé allà a Rússia.
Molt bé, moltes gràcies i esperem tornar amb la copa, com bé dius.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Tota la sort del món i que sigui el menys feixuc possible el que queda de viatge per l'expedició femenina de l'Estalpool Natació. L'equip masculí de la seva banda també té cita internacional avui mateix. Es veu les cares amb l'Alfe en el cué de la fase de grups de la Champions. Oportunitat d'or pels sabadellencs de sumar una nova victòria, en aquest cas a terres holandeses. A falta de 3 jornades pel final de la lligueta, el jugador Borja Fenoy té clar que el d'avui serà el partit més assequible dels que queden.
Queden 3 partits, un d'ells és amb el Solnok, que aquest sí que és bastant complicat, però jo crec que els 2 partits que queden, contra l'Alfen allà i l'Spandown aquí, per lo menys l'Alfen hauríem d'intentar treure punts, i si pot ser, també un dels nostres objectius és intentar treure algun punt contra l'Spandown aquí a casa.
De moment el club és penúltim d'aquesta lligueta amb només 6 punts, el triomf a Montenegro contra el Jadran i precisament el de Can Llong d'ara fa just una volta contra l'Alfen, el rival d'avui. Els holandesos, per contra, encara no han puntuat però també tenen marcat el calendari al partit d'aquest vespre. Per això cal d'entrada no menysprear el contrari i sobretot demana Borja Fenoy entrar amb bon peu al partit per poder tornar de la piscina neerlandesa amb els 3 punts.
La clau és començar bé, no despistar-se i no intentar no anar amb un resultat bastant en contra i anar jugant. En defensa també és molt important a la Champions, perquè difícilment tu podràs marcar algun equip d'aquests nivells 12-13 gols, així que és molt complicat. Així que, primer de tot, començar molt centrats i amb pocs gols.
A 9:15 arrencarà avui a Holanda aquest Alfen Natació Sabadell. Quan acabi l'enfrontament podreu trobar tota la informació a radiosabadell.fm. Fem una aturada per la publicitat. De seguida sentim el que ha dit avui en roda de premsa el màxim golejador del Centre d'Esport Sabadell, Felipe Sanchón.
Sabadell és cultura, és esport.
Sabadell és actualitat, és comerç i tecnologia.
Sabadell és salut, bellesa, gastronomia.
Sabadell és festa, tradició i modernitat. Tot això ho trobaràs a... Ràdio Sabadell.
Banc Sabadell presenta Més respostes immediates, amb Rafa Nadal, Laia Sanz i Xavier Barriga.
A què li tens por?
A les coses que molta vegada no depenen de tu.
Són al telèfon. Qui et truca?
Mi mare truca bastant o m'envia whatsapps.
Què t'inspira?
Gent que s'apassiona per alguna cosa.
Pregunta. Es pot respondre en 24 hores i abonar els diners en 24 més? Resposta. Sí. Préstec expansió de Banc Sabadell. Informa-te'n a banksabadell.com/préstec-expansió. Sabadell. Sé on siguis.
Formentera seria un bon destí per desconnectar, una bona plaça per descansar i un lloc per passar les vacances, però el Sabadell ni pot desconnectar ni descansar ni tampoc està encara per vacances. Més aviat, tot el contrari.
Sabadell en joc.
Quatre són els punts respecte al perill, faltant 4 jornades pel final. El conjunt pitius és dins del descens directe, amb la qual cosa el marge d'error és mínim. Diumenge, des de 12:45, al Municipal de Sant Francesc, Societat Deportiva Formentera, Centre d'Esport Sabadell.
Hola, soy Felipe Sanchón y este año te recomiendo Radio Sabadell para escuchar los partidos.
L'esport en directe a Sabadell en joc. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
5 minuts i 2 quarts de 3 de la tarda. Parlem ara del Centre d'Esport Sabadell, que ha tornat avui als entrenaments després de la jornada de descans d'ahir. I ho ha fet, la veritat, amb baixes notables. Fins a 4 jugadors de la primera plantilla no s'han exercitat. A les ordres de Toni Saligrat, recordem que el de Torrent ja compta amb dues baixes obligades per sanció, Òscar Rubio i Pedro Capó. Doncs a ells podrien afegir-se en condicional i de seguida expliquem com avança el tema. Adri Díaz, que encara arrossega les molèsties als turmells, també Aleix Coc, amb molèsties, en el seu cas, al bessó de la cama esquerra. En el cas d'Adri Díaz va caure finalment de la convocatòria la setmana passada. Aleix Coc sí que va entrar, però no va disputar cap minut. I a tots dos se sumen ara també Marc Martínez i Josu Ozcoidi, els dos amb sobrecàrregues. Marc Pijoan, com estàs? Molt bona tarda.
Molt bona tarda, Adri.
Hem de patir en excés per aquestes possibles baixes o de moment ho hem de posar en condicional i prou?
Doncs mira, la veritat és que aquestes baixes les ha confirmat el tècnic, Toni Saligrat, que al mateix temps, quan s'acomiadava, deia tots quatre poden arribar al partit de diumenge. Per tant, de moment, tranquil·litat i tot fa indicar, sobretot, aquests dos jugadors, Marc Martínez i Josu Ozcoidi, per aquestes sobrecàrregues, vaja, molt malament hauria d'anar la cosa perquè no poguessin jugar ni un minut diumenge a Sant Francesc.
Sobretot tenint en compte la importància del partit, que queda molt poc per acabar la temporada i fins i tot el punt de les baixes obligades per sanció, com dèiem, amb Òscar Rubio i amb Pedro Capó complint cicle. A tot això, avui ha parlat d'un dels pesos pesats. Avui ha parlat Felipe Sanchón, el màxim golejador d'aquesta temporada. Tu has pogut xerrar amb ell, com l'has trobat? Què és el que ha dit avui el de Sant Boi?
Doncs vaja, com sempre, amb aquell to de tranquil·litat, que sempre desprèn el bo d'en Felipe Sanchón. I vaja, una tranquil·litat que jo crec que no és una fatxada, allò que diuen de que vengui aquesta imatge, sinó que realment així ho sent, sobretot de cara a aquest final de Lliga, que vaja, sempre doncs, ens fa patir últimament per aquests 4 puntets que hi ha només de diferència amb el play-out, però vaja, veient, escoltant també sobretot les declaracions que surten des de dins del vestidor, doncs tranquil·litat de moment per sobretot doncs, no haver de patir de cara a aquest final de Lliga. En tot cas, un Felipe Sanchón, com bé deies, que va començar la temporada molt bé, anotant molts gols, que últimament, certament, ja sigui per les molèsties, per diferents altres motius, doncs no acaba de rendir potser el nivell que ho va fer a principi de temporada, sobretot potser ho podríem destacar més en el fet dels gols, que és el que més remarca i més es nota. Però vaja, un Felipe Sanchón que ha preguntat sobre aquesta qüestió, si li està faltant allò una mica de benzina en aquest tram final de temporada i si arriba just, ell diu que en principi res.
Son circunstancias de temporada, tampoco uno se puede estar reservando a ver si al final llego bien o llego mal. Depende mucho de la situación del equipo, de cómo esté uno y de muchas cosas que uno no puede controlar. Yo me encuentro bien y bueno, y que ahora no está haciendo goles es lo que marca un poco la diferencia a la primera vuelta, pero jugando en situaciones de partido me encuentro bien y no creo que sea un tema de dosificar porque eso yo creo que ninguno en una temporada se puede hacer.
Doncs no parla que s'hagi dosificat o que ho hagi pogut fer en algun moment, sinó que ho ha donat tot en tots els partits a Felipe Sanchón, que avui preguntat sobre el seu estat físic ha reconegut que està perfectament, que sí que, bé, l'últim partit, per exemple, ha jugat a casa contra el Villarreal B, doncs va notar cert cansanci, però també ho atribuïa al fet de que van jugar contra un equip com és el Villarreal B, que vol tenir la pilota i que els va fer córrer una mica al llarg dels 90 minuts, però vaja, res destacable a nivell físic per Felipe Sanchón, que ha preguntat sobre aquell fet de si estan nerviosos, de si no, de si pateixen per aquest final de temporada. Doncs vaja, molt directe i molt clar, Felipe Sanchón dient que tranquil·litat.
A ver, sabemos la situación que tenemos, sabemos que queremos acabar cuanto antes porque creemos que hemos merecido más, pero sabemos de la situación en la que estamos, pero estamos tranquilos por el hecho de que cada semana hacemos buenos partidos, que vamos puntuando y que es difícil, que lo que he dicho antes, que nos ganen los equipos, por eso el equipo está tranquilo y estamos demostrando que muchos partidos somos superiores al rival y a mí eso me da tranquilidad y ver cada semana cómo estamos entrenando, pues no creo que haya nerviosismo.
Missatge un cop més a la calma, a la tranquil·litat, a la confiança de Felipe Sanchón, del màxim anotador aquesta temporada del Centre d'Esports Sabadell, però també el que venim dient ja des de gairebé des del moment en el que va acabar el partit contra el Villarreal B, i és que aquest diumenge ens espera una final, sobretot pel que podria passar en cas, tant de bo que no, que les coses vinguessin maldades, no Marc?
Sí, en la mateixa línia ha contestat també Felipe Sanchón sobre la pregunta de si, vaja, tornen a jugar una final, i ell ha vingut a dir que, vaja, les últimes jornades sempre ens estem fent un pèl pesats, els periodistes preguntant sempre el mateix de si ve una nova final, i ell ha dit, va, tot fa indicar que últimament tots són finals, però que en la línia de l'anterior resposta diu, competim a tots els camps, per tant en principi, tranquil·litat també.
Pero bueno, no hay que... Bueno, el tema de finales, venimos jugando finales parece cada semana, así que verdad, es un partido muy importante y que puede ser ya clave para el final de temporada. Y lo afrontamos con la importancia que tiene, sin bueno, meternos nosotros mismos presión. Sabemos que hemos competido en todo tipo de campo, en todo tipo de situaciones que hemos tenido difícil, y esta semana no va a ser menos.
Doncs aquesta setmana, que també competirà l'equip contra la Formentera, un equip en el qual doncs ja veiem que hi ha forces baixes, tot fa indicar que Felipe Sanchón hauria de ser titular, però per exemple en l'últim partit jugat fora de casa al Camp de l'Ebro va ser suplent. Li hem preguntat a Felipe Sanchón si entendria que el míster, també donades les circumstàncies del camp on es juga, un camp petit amb gespa artificial, que no s'adequa, no s'adapta gaire bé a les condicions de Felipe Sanchón, doncs si entendria que es quedés una altra vegada a la banqueta. I vaja, escoltada la resposta de Felipe Sanchón, podem assegurar que el de Sant Boi té moltes ganes de jugar aquest partit.
Que el míster haga lo mejor para el equipo, si cree conveniente que no tengo que jugar, pues bueno, jugaré cuando salga el rato que salga, lo haré al 100%, porque creo que no es momento de mirarse uno mismo, pero tengo la confianza de que puedo jugar ese partido y que lo daré todo para sacar adelante esta situación.
El partit, com sempre, quan toca visitar les Illes Balears, horari matinal, Marc?
Sí, a les 12 del migdia. Per cert, que l'equip hi arribarà el dia abans, i arribarà en ferri. També li hem preguntat a Felipe Sanchón si era la primera vegada que havia d'arribar en un camp allà en ferri. Diu que no, que la seva etapa a Granada, quan havien de jugar a Ceuta, ja havia tastat això d'haver d'anar en ferri fins als camps.
Doncs no serà la primera experiència. Per cert, que avui hem conegut també el que era un secret a veus, d'altra banda, precisament pel que dèiem, perquè quan es juga contra un equip de les Illes Balears, per un tema de normativa federativa, els partits a casa són en horari matinal, i no serà una excepció la setmana vinent. Sabadell-Mallorca, partidàs contra el líder, diumenge també a les 12 del migdia. Més d'un segur que es va alegrar en el moment de sortejar-se el calendari quan va veure que la jornada 35 tocaria viatjar cap a Formentera, cap a una de les illes Pitiüses, perquè, home, només cal veure ara mateix el temps que tenim, si ens girem i mirem la finestra, per saber que és una bona temporada per començar a treure ja les banyes per allà per Formentera. Toca fer el fora de lloc, segurament no sé si dir el més especial, però sí el més diferent del que estem acostumats a la segona divisió B. Ja sabeu que això el que vol dir és que cada 15 dies el Marc Pijuan ens porta recomanacions per si sou dels que agafeu la maleta i marxeu allà on jugui, al Centre d'Esports Sabadell, un viatge que per desplaçament segur que el Sergi Garcés et diu que no és gens agraït, però que un cop allà, home, és una illa paradisíaca.
Home, de fet, jo crec que, a més, amb aquest temps que ens acompanya en les últimes hores, dies, un viatge gairebé estiuenc, aquest que ens proposarem d'ara en endavant, perquè sí, òbviament, aquesta setmana agafem allò, la maleta, també potser l'avió i el vaixell, i marxem fins a Formentera. Kissed you goodbye at the airport, held you so close to me, I said, so here we are now, and I can't stop from crying, Lily. And you said, hey, hey, ho, you know this is the way to go. You will forget about me when I'm on that plane. Forget about me when I'm on that plane. Tonight.
Ens tirem de clàssica avui, sí, aquí, això de... sona anunci mediterrani.
Correcte, un anunci que es va fer molt mític en el seu moment, de fet cada any se'n fa un similar, no cal dir la marca, o sí, en aquest cas Estrella Damm, que ja ho sabem, que els coneixem de sobres, aquests
anuncis. Com els amics de Disnova.
Per això, sí, anava pensant que no fa falta amagar-se
en aquest cas. És un bon lloc per fer un glob d'estrella allà.
Correcte. De Sabadell a Formentera tenim una horeta de vol fins a Eivissa, ja ho sabeu que d'allà per Nassos hem d'agafar, bueno, si teniu ganes de nedar,
si voleu anar,
podeu nedar, però...
Teniu un tros, si sou David Meca, sí, podeu anar
però,
a nedar,
vaja, però... No crec que sigui el cas. Sí, el Sergi, mira, el Sergi diu que sí, que vol anar nedant.
Sí, sí, sí.
D'Eivissa a Formentera, un valent.
Amb l'XDCI a una mà, sense que es mulli,
un
i només neda
amb
l'esquerra, només vol nedar.
Si veieu un flotador taronja al mig del mar, és Sergi Garcés. No, en tot cas, fora bromes, s'ha d'agafar un ferri que ens deixi al port de Formentera, de fet... Allò, llegint ressenyes molt senzilles, o que ja hi ha autobusos que et porten de l'aeroport fins al port d'Eivissa i del port d'Eivissa ferris que et deixen al port de Formentera. He vist els preus, uns 20-30 euros els ferris.
Han baixat, perquè sí, en el seu dia valien uns 50 euros. Doncs i a part era curiós, perquè ara t'ho dic de memòria, però diria que els que són residents a Eivissa el tenen per la meitat de preu, per allò de ser illencs, i els que són de Formentera diria que valia com 3 euros o així només, perquè evidentment qualsevol cosa que has de fer administrativament o fins i tot a nivell de metges i de més tocaven a Eivissa, per tant doncs, el ferri pels de Formentera val 4 duros,
com l'autobús d'aquí de casa nostra, que ells l'han d'agafar sí.
És la TUS versió Formentera.
Correcte. També hi ha l'opció, òbviament, d'agafar algun ferri que des del port de Barcelona et deixi. No he mirat si hi ha vies directes, sé que n'hi ha des de Dénia, però vaja, no crec que ningú tingui ganes d'anar a Dénia a agafar un ferri fins allà. Per tant,
fins a Dénia.
Aneu a l'avió i el tiro fàcil. Va, amb aquesta musiqueta ens traslladem fins a Formentera i mira, només per la gràcia del nom, el primer lloc em venia allò indicadíssim de recomanar-vos visitar el Far de la Mola. Aquí tenim
molt
la
mític,
Mola.
Molt mític, no té res a veure.
No té res a veure, òbviament. El Far de la Mola, que és un dels punts més espectaculars de tota l'illa de Formentera, situat aquest penya-segat a més de 120 metres sobre el mar. De fet, aquest far s'ha convertit en un dels majors atractius de l'illa, òbviament des d'allà les imatges que tenim són espectaculars, de, vaja, un paisatge natural, vistes al mar, i pels amants de la fotografia, que sabem que n'hi ha molts aquí al centre d'Esport Sabadell, doncs vaja, un bon lloc per dirigir-se. També és conegut aquest far com el Far de Julio Verne. Des de 1978, una placa commemorativa recorda i agraeix a l'escriptor francès que aquell lloc s'esmentés en una de les seves novel·les de viatges i aventures. Sembla ser que Verne va sentir parlar d'aquest lloc i no va poder resistir-se al fet d'esmentar a Formentera en una de les seves obres. Una curiositat més que guarda aquest petit racó de la illa. Aquest far de la Mola, 120 metres, vaja, si aquí posem la Mola, que en són uns quants més.
No, a part, no cal pujar-lo, perquè la mateixa carretera, Formentera és com si fos un boomerang, i en una de les cantonades, en un dels extrems, és on tens aquest far que pots arribar amb moto, que és molt característic d'allà, i veus el penya-segat des de dalt, i la veritat és que és en una punta, en un extrem de la illa, però és molt maco.
Jo deia caminant perquè, com que sé que abans la gent es fotrà un bon tiberi, doncs sempre va bé.
Així baixa una mica.
Sí, per baixar una miqueta.
Home, hi ha moments de la illa que d'ample, no és el cas d'aquesta zona, però d'ample només tens un quilòmetre, per tant podries creuar de punta a punta la illa en 10 minutets caminant.
Sí, que sabem que hi ha gent que ja té el bitllet agafat per anar dissabte al matí, quan l'equip juga diumenge al matí. Algun conegut amic d'aquesta casa. Va, coneixem aquest far de la Mola. Anem al segon punt? Sí,
sí, sí, som-hi, som-hi.
Espanya, Italia, resto qui, in questa isola che magica.
No, no podria fallar, l'italià per parlar de Formentera és tan característic. Vull pensar que
Espanya, almenys... Itàlia,
sí, no, això és una altra cosa, però el punt de l'allau d'italians que hi ha cada estiu allà, vull pensar que a l'abril no, però a part són looks molt marcats, o l'italià molt, molt rapat que s'està allò a la platja, que ja el color ja no és daurat, és negre directament, o aquell perfil també Gigi Buffon.
Sí, correcte, amb aquell cabell repentinat,
maco, sí, camisa, amb un cabell llarguet, sí, sí, no falla, no falla.
Ens agraden. A veure, escoltem a Ricky Santoro. Formentera, prendre el sol una
miqueta. Com l'has clavat, el moment de la cançó que parlava de Formentera.
Absolutament aïllat, En tot cas, una segona visita que us proposo és el Parc Natural de Ses Salines. És un dels llocs també més conegut d'aquesta àrea. Està també situada allò entre Eivissa i Formentera, però el cert és que, vaja, és l'extensió que deixa de Formentera. cobreix 16.000 hectàrees, de les quals 13.000 són marines. El parc natural abasta els aiguamolls de Ses Salines, el sud d'Eivissa, s'Estany del Peix i s'Estany Pudent. Em fa gràcia també aquest nom, que això ja cau al nord de Formentera. Llavors hi ha les platges d'Escodolà, Canal de Solla, les Salines i d'Escavalleta Eivissa i la península d'Estrucadors, de Formentera, on es troben les platges d'Illetes i Llevant.
Espectaculars, sí. Però massa massives.
Vaja, suposo que últimament s'ha fet allò com molt no tòpic típic de si vas a Formentera has d'anar allà, doncs en aquest cas aquesta zona que està ja doncs molt i molt transitada, sobretot de turisme. L'espai marí ocupat per aquest parc natural de Ses Salines també inclou Desfreus, l'estret que separa les illes d'Eivissa i Formentera. És un lloc molt maco, només de veure allò les imatges. Jo no hi he estat, no he tingut la sort de ser-hi, però només de veure les imatges allò a través d'internet, la veritat és que és molt i molt maco. En aquell lloc també es troben illots que, dels quals destaca Espalmador, que també jo crec que és molt conegut allà a la zona i que també és xulo de viatjar-hi si tens temps, clar.
Dóna-li dues voltes per anar aquest estiu. T'hauràs de gratar una mica la butxaca perquè barat no és, però sí, val, no? La pena.
Ho tinc en compte, de fet, mira, no ho descarto gens, i després de veure les imatges, força xules. Aquest bar natural de Ses Salines té aquesta denominació des del 2001, encara que ja era reserva natural des del 1995, i vaja, és patrimoni de la humanitat des de l'any 1999, sobretot, diuen, per la seva extensió de Posidònia oceànica, que es veu que és el característic, i el que fa que aquelles aigües siguin tan cristal·lines, aquella sorra tan blanca i tan xulo, doncs és gràcies a aquesta Posidònia oceànica.
Sempre ens portes un extra bonus quan hem de visitar alguna cosa d'allà on jugui el Sabadell, en aquest cas.
Sí, mira, tiro una mica de tòpics, ja hem trepitjat coses que no són talment platges. És cert que allà les platges doncs són el plat fort d'aquesta illa, i jo recomano a la platja de Ses Illetes, que em deies que vaja, molt freqüentat. Bé, suposo
vull pensar que l'abril no, vull pensar
sí,
que ara
això,
ja no, però...
Això, en aquest moment s'entén que encara doncs podrem gaudir una miqueta de tranquil·litat. El nom prové de l'existència de diversos illots que hi trobem davant de les seves aigües. Està situada a 4 quilòmetres de la Sabina, que és el punt doncs urbà més proper que trobem allà a Formentera, i les platges doncs són dunars, formats allò amb talús de sorra fina, amb un pendent suau, i la profunditat està de l'aigua a 50 metres de la platja, és d'un metre i mig, per tant, allò que pots anar caminant, i no t'enfonses mai.
De normal, el paisatge sempre és ple de vaixells al davant, perquè hi ha molta gent que va allà a treure el cap també.
Vaixells, però allò... No, de pescadors, eh?
Mira, no són les barquetes del Parc Catalunya, no precisament.
I aquesta platja de Ses Illetes, que també va ser declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, degut, doncs, a la seva bellesa, com dèiem, allò, l'aigua cristal·lina, la sorra blanca, doncs aquelles imatges idíl·liques que sempre trobem en aquestes platges.
Voy por el camino voy, a ver para comer, qué viento me da hoy.
Mira, els oients saben de sobres, sí, que és el meu moment favorit de la setmana.
Mai més ben dit que mai, mai més ben dit això de voy por mi camino, en aquest cas a Formentera, que tenim molts camins i caminets. A veure, la cuina típica de Formentera està molt lligada a la manera de viure allà, marcat fortament pel vincle, òbviament, amb el mar i l'agricultura de secà. Es caracteritza per una dependència, diuen, gairebé absoluta dels productes autòctons, condicionada, òbviament, per aquest aïllament que hi ha a les Illes Pitiüses, aïllament doncs, natural, el seu fet de ser unes illes, doncs tenen el que tenen i amb allò s'han d'espavilar. Aquesta escassetat, però, de productes també ha de fer que doncs creixi la creativitat i l'aprofitament de productes de gran qualitat, com pot ser el peix, òbviament, que dona lloc doncs a receptes tradicionals, entre les quals doncs en destacarem unes 5. Mira, l'amanida pagesa, que em sembla que ja quan vam anar, no sé si a Mallorca
a Eivissa, també a la penya deportiva, va ser, Santa Eulària.
Que destaca pel seu peix sec, que és un dels plats més típics i d'un dels menjars més típics d'allà de Formentera. El frit de polp, fregit de pop, això no hi ha cap secret.
No fa mala pinta.
El sofrit pagès, que és amb carn i patates, aquí marxem una mica del peix. Llavors hi ha calamars a la bruta, que serien calamars en la seva tinta, i bullit de peix, que seria guisat de peix amb patates, que també
brutal,
fa molt bona pinta.
Brutal, el bullit de peix.
Com es nota que l'ha tastat, l'Adri?
Sí, la veritat és que sí. De postres?
Doncs mira, també tenim allò algun postre característic, com és el flaó, que és un pastís de formatge fresc amb menta, les orelletes, que és un dolç amb gust anisat, i per últim la greixonera, que és un púding d'ensaïmada que fa pinta de ser contundent, eh? Allò, un púding d'ensaïmada contundent.
No va ser a Formentera, va ser a Eivissa, però un cop ens vam estar de demanar unes postres que eren típiques d'allà i que era una barreja de tot una mica, o sigui que fins i tot quan ens vam veure a taula vam dir potser massa.
Imagina't si havíem menjat massa, aquesta gent.
Sí, sí, sí. Ens podem banyar o no? Hem coincidit fa uns dies, Setmana Santa, al País Basc, i tant tu com jo vam veure gent banyant-se a Sant Sebastià.
Sí, atrevits. Per tant, sí, per allà tant, són una mica atrevits.
Sí. Però vaja, també...
Anàvem jaqueteta tots dos, recordo.
Les aigües del Mediterrani són un pèl més, no massa més, però un pèl més càlida, sí.
Sí, jo crec que, vaja, bona jornada la que espera aquest cap de setmana, tant dissabte com diumenge, potser un pèl millor dissabte, eh? Per això hi ha gent que potser marxa dissabte al matí. Sí, m'esteu escoltant des d'aquí. Doncs dissabte al matí tindreu bon temps, eh? Sobretot allò a primeres hores de matí, migdia, la nit, algun núvol, però vaja, res destacat. I diumenge, el dia de partit, màxima de 16 graus, mínima de 15. Jo crec que mal dades han d'anar. Si amb aquell sol que picarà allà, no et pots fer un banyet de ni que sigui allò mitja hora per estrenar la temporada, eh?
Com a mínim treure una miqueta al cap per allà. Acabem com sempre?
Com sempre, va.
Aquest no el coneixia, m'agrada. És d'aquells que no és tan folk en quant a so. Hi ha una característica principal de molts himnes, que és que, com són de fa 40 o 50 anys, el so és d'una qualitat infame. I la veritat
és
que aquest...
Sí, és el que tenen penjat al seu web, per
tant. Està molt bé, està molt bé. No has trobat la lletra, per
no,
això, eh?
No, m'ha sabut molt de greu.
Ara que anava a cantar-la aquí al Vermai Negre,
Vermai. M'ha sabut molt de greu no trobar la lletra de l'himne, però, vaja, en tot cas, un himne d'aquells que també t'ho he de dir, que si te'l poses per anar a dormir també et serveix una miqueta. Adri, allò, fer una migdiada també és molt tranquil·let. Molt tranquil·let.
Poca broma, que aquest himne ha eliminat l'Atlètic Club de Bilbao.
Això sí,
ha sonat amb força en les festes formenterenques.
Respecte.
D'aquesta temporada.
Tot respecte.
Ara que sonim un moment més... M'agrada... Però em sap greu a partir de dilluns. Aquesta setmana no estem tampoc per moltes històries. Marc Pijuan, tens deures. Marxa a Formentera quan puguis, que val la pena.
Ho farem.
Cuida't molt.
Fins ara. Hey, sí.
Ràdio Sabadell. Bona tarda, són les 7. Al final del dia és el moment de retre comptes amb la informació.
A aquesta hora, segons el Servei Català de Trànsit, no hi ha incidències de la xarxa viària més propera a Sabadell.
El punt de trobada entre política, societat, cultura i esport.
La vaga de taxis a Sabadell està tenint un seguiment de gairebé el 90%.
I en cultura, el Festival Embassa tancarà els concerts a la bassa.
Aquest, però, és l'onzè empat en 17 partits del que portem de Lliga del Sabadell.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
De dilluns a divendres a les 7 del vespre.
Soy el fuego que arde tu piel.
Ets un malalt de les sèries, els llibres i els videojocs? T'agrada fer de cuinetes? Cuidar la teva salut? I respectar la natura? T'impliques amb les associacions de la nostra ciutat? Potser la teva dèria és conèixer la nostra història trepitjant el carrer. I vibrar ben fort amb l'art, la ciència i la bona música? Doncs connecta't d'11 a 2:15 del migdia a la franja més informal del nou programa matinal.
Al matí, a Ràdio Sabadell, amb Raquel García.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. Well,
De tornada, tram final de l'Hotel Suís. Ara que parlàvem de desplaçaments del centre d'esports, segur que ubiqueu el proper protagonista, el proper nom propi, en tantes i tantes temporades acompanyant en tots els desplaçaments del centre d'esports Sabadell. Encara que no parlarem d'aquesta qüestió amb ell, sinó que ho farem d'un nou projecte sorgit aquí a la ciutat i en concret al Club Deportivo Llano. Francesc Román, nou vicepresident de l'entitat. Què tal, com estàs? Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Adri. Aquí estem.
Nova junta, amb la Mireia Jiménez també de tresorera, amb la Laia García, vocal d'Acció Social. Entreu un nou grup amb la idea, sobretot, de treballar més potser l'aspecte social i formatiu, no?, del Llano, el recuperar els equips de base.
Ah, sí, correcte. La idea és aquesta, el que tu has dit, és recuperar el que és el futbol base, que a dia d'avui està nul, mantenint el que és la tradició d'equip, com era coneguda anteriorment, de barri, que això també a dia d'avui s'ha perdut, i bàsicament doncs educar, bueno, com moltes altres entitats fans, no, doncs els nens doncs a través del futbol, així de clar, en vez de que estiguin al carrer, doncs que menys, no, de que tinguin l'oportunitat, si més no, de jugar ja al seu barri, que a dia d'avui no tenen.
Què és el que us ha portat a decidir-vos per entrar pel Llano, per intentar fer de cara a la pròxima temporada equips formatius?
Bueno, a veure, el que ens ha portat al fi cap ha sigut, bueno, allò que estàs amb una reunió d'amics i, bueno, i amb el Rocha, també ens coneixíem i ens va dir que necessitava també un cop de mà i, bueno, per què no? Vull dir, conec la Laia García, que és... Una persona que treballa en Acció Social, la Mireia, que és professora. Bueno, a mi que m'agrada el tema del futbol, doncs tot aquí i doncs cap endavant, per què no? Un projecte, doncs, ja et dic, maco pel barri, no? Vull dir, sense cap ànim de lucre i, bueno, a partir d'aquí, doncs ja et dic, el temps dirà.
L'objectiu és crear un equip per edat, recuperar, per tant, juvenils, cadets, infantils, com a mínim, que allà no torni a tenir un equip per cada franja. Ho veieu factible la primera temporada, un cop que heu fet les primeres gestions? No sé quina està sent l'acceptació.
A veure, el factible, sincerament, ho veig. Un equip per línia, més el futbol femení, eh? El futbol femení també està contemplat. Ho veiem factible, s'ha promocionat el tema d'inscripcions, em sembla que són 250 euros aproximadament, en roba inclosa, anuals. A partir d'aquí el tema del preu no s'excusa, estem parlant de 25 euros mensuals per jugar a futbol amb roba inclosa, amb fitxa federativa. I bueno, factible, eh? Estem comptant un promís de 140 nens. Hi ha molts nens allà que... Ho dic perquè el Roig s'ha mogut i el tema d'inscripcions ja ens ho han preguntat. A més, també t'aprofito per dir ja que el dissabte de 6 a 2 de 9 farem jornada de portes obertes. Farem un circuit de futbol, farem un taller de pintacares, etcètera, etcètera.
Tornava a preguntar justament per això, fins i tot de beure refrescos, un dia així, més lúdic, més festiu, que entenc que és donar-vos a conèixer l'objectiu al final d'aquesta jornada.
Sí, no, si el cap és donar-vos a conèixer, perquè clar, vull dir, les xarxes socials estan molt bé, però hi ha molta gent que no arriben, no, a les xarxes socials, i què més que la gent del barri, no, vull dir, que vegi, que vingui, vull dir, si més no, que vingui, que vegi, doncs, el nostre projecte, que pregunti, que... Ja et dic, és un projecte ja no competitiu, sinó formatiu. Això ja és una de les coses que hem recalcat. Ens hem reunit a totes les associacions d'allà, tant la de veïns com, bueno, a la de l'església, etcètera, etcètera. I això és una cosa que hem recalcat. És futbol formatiu sense competir.
Aquesta jornada de portes obertes, com diem, dissabte de 6 a 2 quarts de 9 al municipal de Campuchaner. Teniu també un altre projecte, aquest Enséñales a crecer sin barreras, que és un crowdfunding per fer possible aquest projecte social a Campuchaner, amb un objectiu, 5.000 euros en els pròxims 60 dies. Què hi ha al darrere d'aquesta campanya? També si creieu que arribareu a aquesta xifra?
Sí, bueno, com tu has dit, si et fiques a Twitter i poses Club Deportivo Llano, ja surt totes les instruccions, no, del crowdfunding. Jo ho veig factible, També és cert que ens hem de moure de la nostra part, però jo ho veig sincerament factible. Llavors allà poder, si dones tanta quantitat, t'oferim unes coses, si dones tanta d'altra, pues, hi ha unes altres coses. Ja et dic, el tema aquest del crowdfunding és... Bueno, a dia d'avui moltes entitats ho fan i els hi funciona, no? També aprofitar per dir, també estem intentant, que això també ja també s'ha de veure, un campus d'estiu a preu molt, molt econòmic allà mateix a Campus Gené.
L'última, sobretot, en quant a relament al barri i en quant al que significa una zona, perquè enganyar-nos, amb gent que ho passa malament, que passa dificultats econòmiques com és aquest de Campus Gené, tenint en compte aquest context que envolta el Club Deportivo Llano, com és d'important, en quina mesura és important que una entitat social, en aquest cas esportiva, però vaja, que podria ser de qualsevol altre esport o de qualsevol altre àmbit, ajudi a teixir una mica de ponts a nivell formatiu, sobretot a nivell social, com és d'important el paper que té el Llano a Campus Gené?
No, el Llano a Campus Gené, ja t'he dit, per la gent gran, el Llano és l'equip del barri, i la gent hi ha a veure el que és l'amateur i va, ho dic perquè he anat a veure algun partit, i va, és un equip de cap diumenges a 2 de 12, i va la gent. I el que... Què més no que unir, diguéssim, diferents cultures, no? Vull dir, diferents races a través del futbol. Vull dir, com tu ja saps, vull dir, el futbol on és. Vull dir, mentre la pilota entri, tothom està content de la raça que sigui. I mentre el nen jugui, s'ho passin bé, això és l'important. I què més que diguéssim, que formar guetos, no? Com passa en altres ciutats. Que a través del Llano i a través del futbol és un projecte, ja et dic, que s'ha de tirar endavant i es pot tirar endavant i és molt viable.
Doncs Francesc Román, nou vicepresident, com dèiem, començat del Club Deportivo Llano, tota la sort del món de cara a la pròxima temporada amb aquest projecte social, esportiu, que teniu amb l'entitat de Campus Gené. Una abraçada.
Vinga, gràcies, Adri.
No deixem el futbol encara en clau femenina, ara que comentava també el Francesc la intenció de fer un Llano femení. El Sabadell té a tocar la permanència a la categoria preferent. 6 són els punts de marge respecte al descens, faltant-ne 12. I tot gràcies a la victòria 2-0 contra el filial del Sant Gabriel, l'Olímpia. Tot i les moltes baixes, només tenien 2 suplents, de les quals una era juvenil, les arlequinades es van imposar per quedar-se només 3 puntets de l'objectiu que s'havien fixat dels 30 punts que garantirien la salvació. Sobretot, també, clau, implicar més equips a la part baixa, com ha remarcat el tècnic Àngel Codina.
Sempre hem dit que quan més equips hi hagin pel mig o pel darrere nostre, millor, perquè també han de jugar entre ells, per tant, la cosa ja no depèn tant de nosaltres, però, bueno, que guanyant ahir és un altre cop moral, així com veníem el dia de l'estartit, de remuntar a última hora, ens va donar una bona dosi de moral. Ara, guanyar un rival directe, un equip molt jove, un equip que ens va fer córrer molt, doncs també és un bon plus de qualitat per afrontar aquesta setmana.
Diumenge a les 6 de la tarda el Sabadell femení visitarà el Sant Andreu, un grup que porta molt de temps treballant junts. Abans, de fet, eren l'escola Manu Lanzarote, un fet que pot jugar en contra de la sabadellenca, segons Cudi. 2 hores abans, a les 4, el Planadeu rep el Fontsanta Fatjó en una de les últimes bales de les sabadellenques. Les de la zona nord venen de caure golejada 6-1 a Lleida, al camp del filial de l'AEM, en un partit que al descans ja anava 5-0. Per tant, no hi va haver història, com ha lamentat el tècnic Vicent Díaz. A falta de 12 punts pel final, 3 són els de desavantatge del Planadeu, que continua cué. Ara, la fita que es marca Vicent Díaz, una fita heroica, seria no perdre cap partit per intentar la salvació.
Quedan 12 puntos y, bueno, estamos a 3 puntos de la salvación. Bueno, 4 puntos, porque tenemos el gol que has perdido. Y, bueno, de estos 4 partidos, pues intentar puntuar en los 4 y a ver qué pasa si podemos salvarnos.
Alfons Santa Fatjó ja ho té tot fet a la Lliga, no té objectius, el que pot ser un punt a favor de les de Vicent Díaz. A la primera volta, la primera victòria de tota la temporada del Planadeu va arribar en aquest duel.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
I en handbol, Isra Damunt ha titllat de difícil la Copa Catalana que afrontaran des d'aquesta setmana. Com us dèiem ahir, el sorteig ha aparellat el Creu Alta Sabadell handbol amb el Banyoles, amb qui han perdut els 2 partits en guany a la Lliga, amb el Cooperativa de Sant Boi i també amb el Manyanet. Això sí, els arlequinats han acabat la competició domèstica amb bones sensacions a la pista del Pardinyes i ara se senten ja en repetir la sorpresa a la Copa de l'any passat, quan van ser semifinalistes, tot i saber que en guany tenen menys plantilla per les baixes. Damunt, entrenador creualtenc, demà de moment anar setmana a setmana, començant per dissabte a Calbalsac.
Nosaltres penso que ens hem de preocupar de nosaltres mateixos, d'intentar sumar els 2 punts contra Manyanet, que penso que ho posaran complicat, i a partir d'aquí, a mirar la setmana que ve, són 3 setmanes que hem d'anar tirant endavant i fent tot el que puguem.
Finalment, en tenis taula, Falcons i Natació Sabadell ja són dins les fases d'ascens. Aquest cap de setmana es tanca la fase regular amb el club ja campió, havent jugat tots els partits. A Falcons li queda un, el de dissabte, 4:45, a la capital de l'Alt Empordà, davant del Tramuntana Figueres. L'equip de Joan Nogueres ja està classificat per les fases, però això sí, no vol, diuen, adulterar la competició contra un rival que s'està jugant al descens. De cara demà a l'Hotel Suís, un programa diferent segurament al que estem acostumats. Tenim un bon grapat d'equips lluitant per l'ascens i demà parlarem amb ells, amb la gent del Sabadell Rugby Club, que jugaran el play-off contra els espartans de Granollers, els sèniors masculí i femení de vòlei, que disputen les fases d'ascens a Pinto i a Socuellamos, i també amb l'equip femení, ara que parlàvem de tenis taula, del Natació Sabadell, d'aquest esport, que també lluitarà aquest cap de setmana per pujar de categoria.
Hotel Suís.
Segons i les 3 de la tarda, fins aquí l'Hotel Suís d'avui. Abans, això sí, heu de rebre una abraçada enorme del Toni González des del control de so. Demà, amb el Marc Pijuan, més teca a partir de les 2 aquí a l'Hotel Suís, a la sintonia de Ràdio Sabadell 94.6, @RadioSabadell a Twitter o radiosabadell.fm. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Banc Sabadell ha patrocinat l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.